ell per una subordinada.
La víctima també ha comparegut al jutjat i ha confirmat el seu relat. La defensa de l'ex-DAO afirma que la inspectora ha actuat per gelosia, mentre que la defensa de la víctima afirma que els àudios deixen clara l'agressió que es va produir l'abril de l'any passat. González va renunciar al càrrec de màxim cap operatiu del cos el passat 17 de febrer després de fer-se pública la querella.
És la 1:04 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. IB3, 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
Benvinguts a Esport 3, a IB3 Ràdio, a la 1 del migdia i 5 minuts. Fins a les 2, vos acompanyarem, com ja era habitual, avui amb aquest tema. Escoltarem algun dels fragments interessants que ha dit el central del Real Mallorca, Antonio Raillo, al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. El capità mallorquinista opina que el canvi de tècnic li ha anat bé a l'equip. De moment, amb Martin de Michelis, 4 punts sobre 6 possibles. L'empat a Pamplona contra Osasuna i la victòria diumenge passat a Somoix davant l'Espanyol. Hi ha un raig d'esperança. En un dia en què la plantilla mallorquinista ha tornat a la feina per preparar aquesta altra final al Martínez Valero contra l'Elx, rival directe en la lluita per la permanència. Una setmana on l'equip no descansarà cap dia, veuran si jugadors com Adon, Mateu Morell, Javi Llebrés o el porter Bergstrom es recuperen i tornen a la convocatòria. Pel partit contra l'Elx, de Michelis no podrà comptar amb Johan Mojica, que serà sancionat pel comitè de competició per acumulació de targetes grogues. Jan Virgili encara li queda complir un partit de sanció i segueixen lesionats Kumbula, Asano i Jan Sales. Recordant que la jornada primera es va tancar i vespre a Vallecas, en l'empat a un gol entre el Rayo Vallecano i el Llevant, un resultat que no és dolent, no és dolent, pels interessos del Mallorca. Tant de bo que el Rayo Vallecano va marcar pràcticament ja damunt les acaballes del partit, i això que li varen expulsar un jugador, el Manco va assurar un punt i no va permetre que el Llevant se n'endugués 3. Cercarem una comunicació amb el futbolista del Mallorca, Pau Sandrós, que també va estar ahir a línia de 5 per parlar de com ha vist aquest darrer partit del Mallorca. També el nostre company Xisco Ribas, ja ara som moix, perquè a la 1:30 es presenta la S Mallorca Football Park, que és un innovador espai indoor ubicat al fons sud de l'estadi amb més de 1.500 metres quadrats dedicats al futbol i a l'entreteniment esportiu. Un punt dissenyat com a de trobada, no?, per tots els públics. Jo diria per aventura, per la gent més petita, però jo crec que en definitiva serà per tothom. Un espai que combina tecnologia, joc i comunitat, en un entorn modern i completament cobert. A més, avui tenim la tornada del 8 de final de la Champions entre el Manchester City i el Real Madrid a les 9 del vespre. Ahir hora baixa va presentar el torneig prestigiós de futbol base Santa Ponsa Cup, aquesta nova edició que comptarà amb la participació de 96 equips i 1.500 jugadors, que es disputarà del 1 d'abril al dia 5. En futbol sala, divendres, debutarà l'Illes Balears Palma Futsal de la Copa d'Espanya, que es disputa al Palau d'Esport de Granada. El rival serà el Manzanares. Sentirem avui l'entrenador Antonio Vadillo, però també vos contam la darrera hora del Palma Futsal. I és que fa una estona ha tingut lloc el sorteig de la semifinal de la Final Four de la Champions i els mallorquins s'enfrontaran a un equip vell conegut que ja se'l varen trobar a la primera ronda i és l'equip francès del Étoile Lavalois. Va guanyar aquell partit al Palma Futsal per 1-2. I acabarem amb vela. Escoltarem a la regatista mallorquina Marta Cardona, que aquest passat cap de setmana va aconseguir amb Espanya la medalla de bronze juntament amb el seu company d'equip Jordi Chamar a l'europeu de la classe 470 disputat a Vilamoura, a Portugal. Per tant, amb aquests arguments, donam ja per beneïda aquesta nova edició d'Esport 3, rebeu una salutació de Bernat Nadal, el control tècnic, de Marta Sampas a la producció i de qui vos parla la coordinació, Toni Fuster, 1:09.
A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Antonio Raillo va ser el convidat a IBES per al programa En línia de Cindy B3 Televisió amb Marta García i José Manuel Peña. Varen parlar de diferents qüestions. Raillo veu amb bons ulls el canvi d'entrenador de Iago Barrasate per intentar canviar la dinàmica de resultats. Anem a escoltar en primer lloc un d'aquests fragments que parla d'aquest canvi de míster.
Creo que es evidente que el equipo, esa renovación, ¿no?, le ha sentado bien, ¿no? No te digo porque Jacoba trabajara mal, ni mucho menos, sino porque al final es como un cambio de dinámica, hace que todo el mundo apriete el culo, ¿no?, hablando mal y se generen cosas diferentes, ya te digo. El partido del otro día o el 2-1 fueron en ocasiones muchas veces más corazón que cabeza, y eso hace que la dinámica del cambio de entrenador pues te genere ese aliciente que va más allá en el sentimiento que en la táctica. Se han notado en dos partidos que puede que haya venido bien, ¿no? Sin menospreciar lo que se ha hecho hasta ahora, ni con el antiguo cuerpo técnico, ni con los compañeros, sino al final, cuando algo fracasa, no hay que mirar al entrenador, sino son todas las partes del club, tanto directiva, staff, cuerpo técnico y jugadores. Si salen malos resultados, es culpa de todos, no hay que señalar a uno. Es muy sencillo cargarse al entrenador y echarle las culpas a él, pero al final fallamos todos. Y ahora, cuando viene todo positivo, pues también es mérito de todos, ¿no? El director deportivo, el club que lo ha elegido, el entrenador que viene con una idea nueva y los jugadores que lo hacen también.
Cuando las cosas vienen tortas, culpa de tothom, culpa de l'entrenador, culpa de jugadors, però quan les coses venen bé també es beneficia a tothom, no? És a dir, és gràcies també als encerts, en aquest cas, del nou entrenador i també de la feina que fan els futbolistes. Pel que fa a Martín de Michelis, el nou tècnic, Raillo valora l'experiència de l'argentí en clubs importants.
A mi no me sorprende, no? Doy por hecho que también ha estado en equipos muy contrastados, ha estado Monterrey, que es un gran equipo, ha estado en River, que es un gran equipo, entonces doy por hecho de que si él ha sido capaz de llegar a esos sitios, aunque no sea en Europa, es porque se le ha ganado, ¿no?, por así decirlo. Entonces, no es mi trabajo, no me tengo que meter ahí, pero si el director deportivo decide también traer a ese entrenador o a ese cuerpo técnico, es porque realmente él cree que es lo mejor para el equipo. Entonces, a partir de ahí, te vuelvo a decir lo mismo. Nosotros somos soldados, la idea que él proponga es la idea que tenemos que llevar a cabo y es el trabajo del míster que los jugadores que lo hagan son los que saldrán a jugar y el que no haga lo que él pide, pues tendrán que ayudar desde el banquillo, al fin y al cabo.
Yo tengo una curiosidad porque ha habido muchos jugadores que han remarcado su trayectoria como jugador, también nos ayuda a confiar más en él. Tú al final tienes delante a uno de los mejores centrales o de los centrales más contrastados de principio de siglo. Para ti, tener como entrenador posiblemente uno de los que hayan sido tu referente cuando eras más chico, ahora al lado, ¿cómo vives esa experiencia?
Pues yo creo que como cualquier jugador joven, ¿no? Un poco joven, me refiero como joven en su momento, joven en su momento, ¿no? En plan, cuando viene un tipo de entrenador así, pues tiene que ser una esponja, ¿no? La vivió de todos los colores. Seguramente tenga muchísima más experiencia que yo, que cualquier compañero, en muchísimos aspectos. Ha jugado partidos muchísimo más importantes que los que estamos jugando o hemos jugado nosotros. Entonces, tienes que aprender y empaparte de todo lo que te diga. Él lo tiene muy claro, oye, que... Y lo ha dicho y lo recalcamos de una vez, que sí, que estamos en una situación jodida, en plan, es una liga de 12 partidos, pero que hay muchas cosas peores, ¿sabes? ¿No? Que el fútbol duele y jode porque es nuestro trabajo, pero hay cosas mucho más importantes en la vida. Entonces, tampoco nos volvamos locos de que no... No que no te vaya la vida, porque sí te va la vida en ello, pero que no te lo lleves todo a lo personal, ¿sabes? ¿No? Que hay cosas que no tienen explicaciones y que pasas páginas y ya por lo siguiente.
També va parlar de la victòria contra l'Espanyol, aquesta victòria remuntada del Mallorca per 2-1, tres punts molt importants que han servit per sortir de la posició de descens.
Bueno, diria que el mismo que en el entorno, ¿no? Fue una victòria muy importante, no solo por los tres puntos, sino por cómo se da todo, ¿no? Un partido en el que acabas remontando y te lleva con el segundo gol en el minuto 90 prácticamente, más una segunda parte mucho más de corazón que de cabeza, ¿no? De táctica. Entonces creo que se rompe un poco esa idea negativa o esos malos pensamientos que a lo mejor tienes durante gran parte de la temporada, como diciendo, oye, le hemos dado la vuelta de tortilla y ahora la suerte empieza a estar un poco de nuestro lado, ¿no? Entonces creo que una victoria balsámica en todos los aspectos.
¿Y qué se disfruta más? ¿Pero el ver que vuelves a ganar un mes y medio después o que también prácticamente después de un mes estás fuera del descenso?
Bueno, yo creo que cuando estás en esos momentos metido ahí abajo, miras poco la clasificación, ¿no? Entonces va día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Entonces disfrutas de los pequeños detalles positivos que te va dando cada día y en este caso, pues cada victoria.
Pel que fa a l'aspecte personal del central cordobès, el cap d'esport d'IB3, Mata García, li demanava això.
Que realmente era como tu última gran oportunidad de vivir algo así, una gran final de Copa, porque bueno, tú pensabas que te quedaba un año o dos de carrera profesional. Ya ha pasado un poco ese margen. Yo quiero pensar que lo hemos ampliado un poquito. ¿De verdad crees que te queda poco como futbolista profesional, precisamente por eso de las lesiones?
Pues no lo sé, ¿no? Al final está claro que el cuerpo va cumpliendo su año y que va pasando factura. Está claro que el año pasado, por ejemplo, no tuve nada de lesiones, ningún tipo. Este año las que he tenido al final son suerte por muscular, casi nunca tengo nada, en plan, no tengo problemas, sino son algo más de choque, traumatismo como el de la cara, son cosas que, bueno, que no se pueden controlar, ¿no? Que no se pueden entrenar, por así decirlo. Después el cuerpo dará hasta lo que dé. He jugado, yo te digo, llevo aquí 10 años en Mallorca y prácticamente he jugado todos los partidos. Eso al final es un bagaje de kilómetros en el cuerpo que pasa factura, ¿no? Entonces no sé lo que durará, pero yo tengo muy claro y siempre lo he dicho que nunca me voy a arrastrar por el campo. Si yo el día que no me he preparado para rendir al 100% o al nivel que yo considero oportuno, en ese momento doy el paso al lado.
Tú dime la verdad, tú lo que no quieres es que Valiente pase en partido jugado.
No.
Que eso yo te lo he escuchado.
Imposible, no he podido, porque en verdad en el fondo me alegro, tío. Me alegraría muchísimo por Martín porque también se lo merece. Es una bellísima persona que lo ha dado todo por el club, lo sigue dando todo por el club. Y sinceramente, si a él me supera, es que me alegraría porque es que se lo merece también, ¿no? Y eso significa que, hostia, acá había dos jugadores en una época muy concreta que han jugado muchísimos partidos juntos, que a día de hoy es muy difícil encontrarlo.
Dos futbolistes, Valiente i Raillo, ¿no? Un munter de partits a les seves esquenes com a futbolistes del Real Mallorca, com a parella de centrals. I si entram més en aspectes tàctics de l'equip mallorquinista, què resulta més senzill? Jugar en defensa de 4 o jugar en defensa de 5? Ho dic perquè de vegades s'ha qüestionat, no? Quan Aguirre era un poc més roquer, quan després amb en Jago Barrasate venia per que s'aquí jugant més a futbol i fos un equip un poc més ofensiu, ara veurem amb en De Michelis, no? Quin és l'aspecte tàctic de l'equip, en aquest cas, que li resulta per ventura més senzill en en Raillo?
Aunque no lo creáis, siempre, mira, sacando el tema de Aguirre, siempre decimos, no, línea de 5 más protegido. yo tenía mucho más trabajo como defensa con línea 5 que con línea 4. Sí, porque eran mucho más marcas individuales, perseguí mucho más campos, tenía que estar mucho más pendiente del tuyo, pero también a hacerle ayuda a tu compañero. Entonces, a mí jugar con línea de 4 me resulta mucho más sencillo porque, en definitiva, tengo menos trabajo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, nosotros somos soldados, no solo yo. Yo creo que el 90% de nuestra plantilla, el 95%, son soldados que quieren que le manden una directriz y hacer eso, ¿no? A mí me dicen que nos pegamos contra la pared, pues nos pegamos contra la pared. No pasa nada, es lo que hay, es lo que decide el míster y nosotros ya ejecutamos el plan, por así decirlo.
Antonio Raillo, el capità del Mallorca, protagonista, línia de 5 i vespre i vetres, televisió. Per acabar, en Raillo parla del seu futur. Antonio Raillo, que ara l'escoltareu, li queda un any més de contracte, un any més de contracte amb el Real Mallorca. Que el complirà o que no el complirà? En principi, si no hi ha res de nou, complirà. Però si surt qualque cosa interessant d'una altra lliga o fora, alerta.
Yo lo dije la última vez, en plan, que si ya no llegaba esa oportunidad, que tampoco me iba a arrepentir, ni mucho menos. Está claro que siempre he estado muy a gusto aquí, por eso he seguido año tras año y he ido renovando, ¿no? Porque al final consideraba esto parte mío, ¿no? Parte de mi familia, ¿no? Por así decirlo, en plan, y creo que es algo bonito que me va a llevar los 10 años que he estado aquí, que lo considero como mi casa. Entonces, si llega esa opción, pues llega, y si no llega, ya te digo, no me voy a arrepentir absolutamente de nada, ¿no? Entonces, me queda un año más de contrato y a priori está ahí para cumplirse, y si sale otra cosa, pues mira, ya te digo, agradecido a todo lo que he vivido aquí.
I no, fins aquí les paraules d'Antonio Raillo. Ahir el nostre company, ex futbolista del Mallorca i comentarista d'aquesta cara, Pau Cendrós, va estar amb ell també. I no me veurem com va veure Antonio Raillo. Pau, bon dia.
Venga, un beso.
Pau Cendrós, bon dia.
Com
estàs?
Va bé, va bé.
Et va sorprendre qualque resposta d'en Raillo d'ahir vespre, no?
No, jo crec que són respostes que ha donat un capità, no? Un puesto com aquest, no? Al final no va sortir de lo que havia de dir, de lo políticament correcte, no?
Ja. Antonio Raillo, que, entre altres qüestions, no vol malament, no? L'entrada d'un nou entrenador, quan les coses no van gaire bé, no? Que està clar que quan les coses no funcionen val més canviar un que no canviar a tot l'equip, no? S'ha demostrat també que ara amb en Martín de Micheli, dos partits, quatre punts. Tant costava guanyar.
Sí, està clar, no? Està clar. Això és el que passa sempre en el món del futbol, no? No canvies a 25 jugadors, en canvies a un, i és veritat que ho va dir en Raillo ahir, no? En Raillo també saber que apostaven per un canvi, i al final, pues, pareix que anava bé, no? No, ho va dir clar, que no s'ha fet feina ni res, però que veritat que mentalment, al final, quan van xerrar a la ràdio i a la televisió, quan ve un entrenador nou, tothom se posa les piles perquè pensa que és l'oportunitat, i això pues, repercuteix en el joc, està clar.
L'actitud ha canviat, tu creus, d'aquesta plantilla? En són dos partits que has vist?
Està clar que ha canviat. Hi ha coses que encara queden d'antes, però està clar que ha canviat. Està clar que ha canviat. Ha canviat l'actitud i ha canviat la sort, no? Coses que antes queden de creu ara surten de cara.
I ha canviat el dibuix, també, no? Veig un romp al mig del camp, cosa que no se feia amb en Llagoba. No sé si t'agrada o no t'agrada.
No molt, la veritat. No m'agrada molt, és un sistema que no m'agrada molt, però a veure que hi va dir clar, la primera premsa, ha de començar per tancar la porteria i el que tanca és el mig del camp, no? Tanca tot el que és el centre del camp en quatre pivots, i jo no m'agrada perquè o sigui, tenim és un sistema que tots davanters han de cercar la vida tots sols i nosaltres tanguent en el Muriqui com està ara, el que necessita són centre de l'àrea i si no tenim ningú per de fora és complicat.
Varen veure Calumba Júnior ja debutar.
Sí, varen veure Calumba, varen veure Lubumbo.
Lubumbo també, però ja l'havien vist, no, el Lubumbo abans, però en Calumba encara no.
Ja l'havien vist, però va tornar a sortir, sí, bueno, al final és el que sempre han dit, no? Són jugadors que s'han d'adaptar, que venen d'altres lligues, en moments, potser, pues, un per créixer i l'altre que no estava un gran moment on estava, pues, són jugadors que s'han d'adaptar i un mercat d'hivern, com sempre hem dit, ha de ser una cosa immediata, no? És complicat, perquè el devem veure, menys si poden d'aquí cap endavant progressar i donar-li alguna cosa a l'equip.
Mm-hmm. Bon moment de Samu Costa,
Sí, jo crec que sempre ha estat un jugador molt important en el Mallorca, no? Li dona molt de quilòmetres a mig del camp.
A veure, se juga molt també, jugador... se juga a la selecció en el Mundial,
Sí, però bueno, jo crec que és un jugador que malament no tingués això, ho faria igual, no? Jo crec que és un jugador super hipercompetitiu i que ho té molt clar, no? Està clar que veure que moltes de vegades, si no tens un sistema ben muntat, que hi corri tant i corri a puestos on no ha d'estar, te pot desequilibrar el sistema i l'equip, però és veritat que quan t'apareixen zones on no t'esperes, quan se desgol, pues poden aparèixer, si els teus jugadors te veuen, els teus companys, pues apareixen en situacions de gol com se que va ser la dona l'altre dia.
Mm. Dissabte tenim una... No vull dir una final, perquè de finals...
Ja
com ens està cansat de finals. Les finals se juguen, se guanyen.
Però és un partit complicat.
És un partit d'aquests que si el Mallorca guanya se'n va 5 punts, ja de Bels, més el gol d'averatge. És a dir, és un partit molt important, quedaran encara 9 per davant, que encara queden 27 punts en joc, quedaran 27 sí, punts, són sí, molts, sí. Perquè és que si començam a parlar de final també va parlar amb Vitori contra l'Alaver i després també va parlar amb Getafe i a Levante.
Sí, però...
És que són... anem a veure.
És vera que aquest partit contra l'Elx, la situació que estem ara és un partit que fa ganes jugar-lo, no? Mm-hmm. Si no haguéssim tret aquest 4 punts de 6 hagués estat una altra situació. Nosaltres sempre ho hem dit a les emissions de televisió, que aquests dos partits espanyol i Osasuna eren molt importants, puntuar més que res per arribar a una situació on no te jugassis tu la pell, no? Ara mateix un empat en camp de l'Eix te serveix perquè encara el tens darrere, no? O sigui, és una altra situació i sí que pare que és un partit de, pues, com deia sempre, no? de pinyol vermell, però on el Mallorca, pues, encara té la situació més o menys on hi volia.
Mm. Ja per acabar, ara jugat un bon Pedro Vigues també en el Mallorca.
Home, clar, no, per coincidir, sí.
Per coincidir amb ell,
Sí,
a mi quina progressió que ha tingut també en Pedro,
És un jugadorasso, té una força física, jo li de titan, perquè es feia una sortida, sí que és veritat que és un jugador que ha crescut molt i l'Elx és un jugador importantíssim, és el capità i en el final pues, li dona una consistència de defensa que quan està ell se nota molt. Mm.
Pau, moltíssimes gràcies i a veure què passa dissabte a Verdues en el Martínez Valero.
Res, a vosaltres.
Una abraçada.
Seguim xerrant.
Adéu. Pau Cendrós, que ahir va estar també, com dic, a línia de 5. I ara fem una comunicació ràpida amb l'estadi de Som Moix, perquè ara d'aquí un minutet es presenta l'ES Mallorca Futbol Park, un innovador espai indoor ubicat al fons sud de l'estadi, amb més de 1.500 metres quadrats dedicats al futbol i a l'entreteniment esportiu. Ara mos conta en Xisco Ribas un poc de passada, veurem que s'inaugura. Què és tot això, Xisco? Bon dia.
Bon dia, Toni. Des de Som Moix aquí tot a punt, preparats per a viure aquesta presentació del nou espai del Mallorca, un nou negoci que ha realitzat el club, el Mallorca Futbol Park, com bé tu has comentat, un espai per als més petits i fins i tot també per a que els més grans disfrutin un poc del futbol, no? D'aquest esport, en diversos minijocs, diverses proves, on podran posar a prova les seves capacitats futbolístiques, realitzant per mirar, no? Per mesurar la seva capacitat, ja sigui de precisió, de velocitat, de força, i fins i tot podran realitzar partits de 3 contra 3 en porteries petites, també partits a l'estil de futbol sala, 1 contra 1, i diversos minijocs. Com han comentat, tot a punt ja per a que comenci aquesta presentació. Estem esperant que arribin els darrers mitjans de comunicació, que per sort serem els primers en provar aquest nou negoci del Mallorca, el Mallorca Futbol Park.
Molt bé, ja a partir de les 14:45 a l'informatiu migdia tindreu més informació i si hi hagués qualque novetat de darrera hora tornarem a connectar, van de les dues, lògicament, de l'estadi de Som Moix. Gràcies, Xisco. Vinga, fins ara.
Gràcies, Toni, fins ara.
És la 1:28, hem de fer una aturada per la publicitat i tornar, perquè hem de parlar de Champions i també hem de parlar de la Santa Ponsa Cup.
IB3 Ràdio és esport.
le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la patata de cocer o freír saco de 3 kilos a 4,35 euros unidad. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc. Benvinguts.
Segueix amb Esports 3 en Joc del del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Avui comencen les eliminatòries del 8 de final de la Champions, partit de tornada. A les 9 del vespre, Manchester City, Real Madrid, els d'Álvaro Arbeloa defensen el 3-0 de l'anada al Santiago Bernabéu. Mbappé i Jude Bellingham són les principals novetats que han viatjat a Manchester. El Real Madrid té 5 baixes i Arbeloa ha convocat a 7 jugadors del planter. Precisament sentim el tècnic del Real Madrid.
Con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso y tuvimos en la ida incluso más, porque este campo sabemos que bueno, que no es nada fácil, así que con esa mentalidad es la que tenemos, ¿no? No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido.
El City està obligat a remuntar aquest resultat, no ho tindrà gent fàcil. Parla Pep Guardiola, l'entrenador.
Te levantas el día siguiente y dices qué pena porque no estamos en la Champions e intentar el año que viene volver a estar. De eso se trata. Se pierde más que se gana en el deporte. El Madrid, ¿cuántas Champions ha ganado? 15, ¿no? ¿Cuántas ha jugado en su historia? 100. Pues ha perdido más que ha ganado. Todas las otras son fracaso. Pues habrá unas que habrán hecho igual mejor en el pasado.
A les 9, aquest partidàs, i demà, quan falti un quart per a les 7, al Camp Nou, Barça-Newcastle, i a les 9 del vespre, Tottenham Atlètic de Madrid. I ahir Ora Baixa va presentar el torneig de futbol base, el prestigiós torneig Santa Ponsa Cup. Aquesta nova edició comptarà amb la participació de 96 equips i 1.500 jugadors. I es disputarà del 1 d'abril al dia 5 a Santa Ponsa, Peguera, Sant Ferrer i Calvià, a Mallorca. Parlem amb un dels organitzadors, jo diria l'alma mater d'aquest torneig. Un any més, Manu Chanla. Manu, com anem? Bon dia.
Muy buenos días, Toni. Muchas gracias por la invitación.
Tot preparat, no? M'imagino, per aquesta nova edició, com sempre, engrescadora, amb tanta participació, tant d'equips, tant de familiars, tant de jugadors, tant d'amics.
Sí, ya tenemos todo, prácticamente ya todo preparado, ya ultimando las últimas cositas de último momento que puedan surgir, pero bueno, ya está todo prácticamente cerrado y con ganas de recibir a todos los equipos, a todos los jugadores, cuerpo técnico, familiares, que van a acompañarnos en estos 5 días de esta novena edición.
Dues un any pràcticament fent feina. Què és el més complicat d'organitzar un torneig en tanta gent?
Lo más complicado es acabar de gestionar todo el tema de aviones, de barcos, de buses, de hoteles. Compaginar todo esto es lo más complicado. En el momento que al final ya tenemos toda la logística prácticamente preparada, al final ya el tema de partidos, pues bueno, es mucho más fácil. Pero llevar trabajando 9-10 meses para albergar, pues bueno, 1.500 pernotaciones diarias que vienen con nosotros y otras 1.200 diarias de forma indirecta, pues eso es lo más complejo que tenemos. Pero bueno, contentos, una edición más, hemos conseguido ampliar en una sede más, hemos ampliado 20 equipos más y bueno, poquito a poco. Cada año, pues bueno, estamos haciendo un hueco en el panorama nacional e internacional de torneos de fútbol base y, bueno, muy contentos y sobre todo muy contentos de que canteras de alto nivel quieran repetir edición tras edición con nosotros.
Ara parlarem també d'aquests equips, d'algun d'aquest favorit també, però aquest binomi, sobretot, no? Esport i turisme en aquesta zona com es Calvià, no? Això deu ser molt important per tothom, no? Sobretot per el propi municipi.
Sí, al final el torneo nace ya 11 años atrás con esta idea, con compaginar turismo, deporte, desestacionalizar un poquito parte del municipio de Calvià, empezar con una temporada ya llena y albergando, pues bueno, niños, familias, deporte. Se trataba de eso y bueno, al final lo hemos conseguido. Tenemos hoteles que abren unos días antes de lo que tenían previsto gracias al evento y bueno, al final estamos muy contentos de poder traer tantísima gente al municipio durante una semana importante.
El millor estudiantes, ¿no?, del futbol, diríamos, europeo.
Sí, este año, mira, hemos conseguido, Toni, este año el Milan, hemos conseguido que venga en categoría sub-12. Y bueno, muy contentos de traer esta nueva cantera tan prestigiosa a nivel mundial. Y bueno, repiten con nosotros, bueno, evidentemente el Mallorca, que viene en las tres categorías, el Barcelona, que repite nuevamente en categoría sub-10, Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia, que son equipos que vienen edición tras edición, Stungra de Austria, Juventus, que vuelve a repetir. Y hemos conseguido este año, pues bueno, albergar tres países más, como es Noruega, a través del Genning. Traemos un equipo de Japón, el Gramado, y traemos la Academia Mohamed VI, que está haciendo un grandísimo trabajo con el tema del Mundial 2030. Bueno, están invirtiendo mucho en deporte sobre todo base. Y bueno, dio la oportunidad de poder traerlos en categoría sub-14 y estamos muy contentos de poder recibirlos aquí.
Vos abriu també altres continents, no tan sols el continent europeu, per lo que veig.
Sí. Este año hemos abierto bastante más. Y bueno, y algún equipo que no podemos decir que se quedó al final por el camino, que al final por logística no ha podido ser, pero muy contentos de poder ampliar.
Ja en sabes, serà el padrino d'aquesta edició.
Sí, el tema de Jan Salas me hace o nos hace especial ilusión porque, bueno, yo tengo ese cariño especial, ¿no?, de haberlo tenido ahí en el club. Y bueno, al final Jan es un jugador que participó en la segunda edición con nosotros. Creo que es algo bonito que los nuevos participantes se vean en un referente de niños que han jugado el torneo, que ahora son jugadores de la élite de nuestro fútbol. Y bueno, es un aliciente más para ellos. Y nosotros encantados pues de tener a Jan con nosotros y bueno, todo fantástico.
Tant de bo que se pugui recuperar també ja d'aquesta lesió que va patir i que pràcticament ja l'ha deixat sense poder jugar el que queda de temporada. A veure si el podem veure ja en condicions per la pròxima. Pel que fa als escenaris, comentava Peguera, Sant Caliu i Santa Ponça, no? Se repartirà una mica entre aquests tres camps, perquè és pràcticament impossible.
No, eso ha cambiado un poquito, Toni. Sí. Eso ha cambiado un poquito porque al final teníamos, lo que venimos diciendo, cuando teníamos tanta demanda de equipos, que al final, pues bueno, acabar de colocarlos, este año Santa Ponça, Peguera y Sonferrer y Calvià. Sant Caliu no ha podido ser y al final tenemos Calvià y Sonferrer. Calvià y Sonferrer van a ser para categoría sub-14, categoría sub-10 va a ser en Peguera, la fase previa, y Santa Ponça categoría sub-12. Luego toda la fase final, que es el sábado y el domingo, de sub-10 y sub-12 van a jugar en Santa Ponça, y la fase final de sábado y domingo de sub-14 van a jugar todo en Calvià Pueblo. Vale, y esas son las cuatro series con las que vamos a contar esta edición.
Entradas de franc, me imagino, ¿no? Gratuitas para tothom que
vulguessis. Sí, 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 sí. Sí, todo el mundo está invitado, es entrada gratuita para todo el mundo. Y desde aquí, pues bueno, les invitamos a que se acerquen y a que disfruten de este fútbol tan honesto que nos ofrecen estos pequeños jugadores.
Com veus aquesta progressió del futbol base, aquests canvis que hi ha hagut, una mica també tu com a directiu d'aquesta Santa Ponsa Cap i president de la Salle, ho veu bé?
Yo estoy encantado, o sea, todo, al final nuestra federación está trabajando por el bien del fútbol, por el bien de los jugadores, nosotros estamos encantados. Por ejemplo, el tema de pasar a Levín a Fútbol 7, nosotros, los 11 años, las 9 ediciones que llevamos, siempre hemos hecho Fútbol 7, categoría sub-12, y bueno, creo que puede ser algo mucho más vistoso para los niños, el campo ya les queda pequeño, ya a una edad que van llegando. Entonces, bueno, creo que puede ser volver a una categoría muy atractiva como era. Incluso creo que o están jugando o van a jugar el Campeonato de España también sub-12 de selecciones autonómicas, también en categoría Fútbol 7.
Manu Chanla, moltíssimes gràcies, que hi hagi molta de sort i encert, que vagi les coses molt bé, veurem si molt ben per allà.
Moltíssimes gràcies, Toni.
I molt d'any, per cert, avui és el dia del teu aniversari.
Muchísimas gracias, Toni. Un abrazo muy grande.
Passeu molt bé, adeu.
Gràcies, adeu.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Falten de 9 minuts per arribar a les 2 del migdia. Hem de parlar de futbol sala. L'Illes Balears, Palma Futsal, continua preparant aquest quart de final de la Copa d'Espanya contra el Manzanares, que es disputarà divendres a les 6 de l'hora baixa a Granada i que podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Però recordant que dia 8 de maig, a Pesaro, a Itàlia, es disputarà la semifinal de la Final Four de la Champions i avui ha tingut lloc el sorteig. El Palma Futsal s'enfrontarà al Étoile Lavalois francès, un equip que ja se van trobar a la primera ronda, en aquest cas, que era una lligueta, la primera ronda, partit únic, i el Palma va guanyar per 1-2. Per tant, vell conegut ja, aquest conjunt francès. L'altra semifinal serà Cartagena Sporting de Portugal. I tot això, parlant del Palma Futsal, vaja, un clima tens i un ambient enrarit. Enrarit per les declaracions que varen sentir ahir del president José Tirado cap a la plantilla, després de la darrera derrota a Peníscola. Avui és moment d'escoltar el seu entrenador, Antonio Vadillo, a les preguntes que li han fet diferents companys del mitjan de comunicació.
El clima enrarecido? Bueno, nunca sabemos. Nunca sabemos.
¿Tú estás contento con el equipo? Ahora mismo.
El equipo estamos en marzo, ha jugado 2 finales, está a 3 puntos del tercero con un partido menos. Solo ha quedado apeado de una competición, que es la Copa del Rey, en prórroga en casa de Inter. Uh-huh. Si hacemos un análisis global, el equipo está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Si nos vamos al último partido, y es verdad que en un episodio puntual, porque se ha repetido en algún partido anterior, el equipo no está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Entonces ahora si nos vamos con el equipo de análisis global hasta el día de hoy, el equipo está bien, estamos en la Final Four de Champions, estamos a 3 puntos del tercero, hemos jugado 2 finales, subcampeón de la Supercopa, campeón de la Intercontinental. El equipo está bien. Nos vamos al último partido, fue un puto desastre. Y eso lo tenemos que corregir. Y no es el primer episodio que ha pasado algún partido anterior. Entonces eso es lo que tenemos que mejorar, y de ahí mis declaraciones que hoy en día en el deporte de élite no se juega con el nombre. Uh-huh. Que corre mucho y hay que competir mucho, y a partir de ahí aparece la calidad.
En un partido de eliminatorias únicas como es el del viernes ante Manzanares, y en el que si hay un despiste pues se paga ya con la eliminación.
No, esto los primeros que son conscientes son ellos, primeros que son conscientes son ellos, de que esto no puede seguir así, de que este tipo de partidos no nos podemos permitir, pero se dejan llevar y a veces ocurren estas cosas, ¿no? Insisto, estamos ahora quinto clasificado, a 3 puntos del tercero con un partido menos. Cartagena, que es el mejor equipo de España, va por detrás de nosotros. Seguramente Cartagena no está con este clima.
¿El hecho de que sea un torneo corto es un poco una ventaja? El hecho de que...
Es tan corto que es un partido. A partir de ahí, si ganamos, seguimos. Y si perdemos, nos volvemos para casa. Vamos a tener un rival que estos son los aspectos importantes. ¿Cómo llegas a las competiciones, no? A nivel de ilusión, de ambición, de ganas, de querer. ¿Cómo vamos a llegar nosotros? ¿Cómo va a llegar el rival? Seguro que somos el peor equipo que vamos a llegar a esta competición. Pero nosotros provocamos incendios. Entonces, en este sentido, tenemos que ser conscientes de que hay cosas que tenemos que mejorar. Contra un rival que va a meter 400, 500 personas en la grada, nosotros seremos 7, la familia de los jugadores. Y eso se va a notar en este tipo de competiciones. Y a partir de ahí tenemos que hacer un partido muy serio, bueno, está al máximo nivel. Si hacemos el partido de Peñíscola no vamos a ganar. Si hacemos el partido de Semen, de Inter, de Pozo, tenemos mucha posibilidad de ganar. Entonces, somos más fiables desde el otro lado, ¿no? Pero, evidentemente, tenemos 3 días para preparar esta competición y los jugadores son conscientes de que esto lo tienen que cambiar.
¿Qué esperas, Badía, un poco de Manzanares, que es un rival que en los últimos años ha crecido muchísimo? No es el rival que luchaba por evitar el descenso en las últimas temporadas.
Mucho, mucho, más de lo que creemos, ¿no? Un rival que está haciendo mucha inversión, un rival que incluso algún jugador de ellos hemos querido y no hemos podido ficharlo, un jugador que es un equipo que viene sin presión, digamos, ¿no? En este sentido, que para ellos la Copa es el premio, para nosotros es una obligación y va a ser un partido complicado. Primero que todos los partidos de Copa van a ser igualados y difícil, ¿no? Porque, de hecho, estar entre los 8 primeros en la Liga Española es muy complicado. Ellos solo tienen una experiencia anterior, ¿no?, en Copa de España, y perdieron contra Jaén sobre la bocina. O sea, va a ser un partido muy, muy, muy complejo, de muchas ida y vuelta. Nosotros tenemos que saber manejar este tipo de situaciones. Tenemos que competir a nuestro máximo nivel, ¿no? Si nosotros estamos a nuestro máximo nivel, tendremos posibilidades de pasar eliminatoria. Si no estamos a nuestro máximo nivel, evidentemente, hoy por hoy no le ganas a ningún equipo.
¿Cómo se cambia el chip, Adillo, de un partido malo, como dices, del otro día, a esta Copa de España? Que
se cambia el chip, ¿no? Yo creo que también... Yo salí muy, 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 muy enfadado, ¿no? Con una de las peores sensaciones que he tenido en los últimos años después del partido del otro día. Pero no tenemos equipo y es la realidad para estar jugando Liga, Champions, Liga, Champions, Liga, Copa. No tenemos. Nos falta cuerpo, nos falta empaque, nos falta... Y esa es la realidad. Entonces, por eso nos estamos cayendo, porque no es casualidad que este episodio se repite cuando la primera vuelta se repitió en el mismo tramo. Igual, cuando empezamos a jugar Champions, Liga, Champions, entonces ahí nos está faltando un poco de cuerpo. Yo creo que lo que falta es construcción del equipo, ¿no? Igual es dado de las últimas 3 temporadas solo hay 2 jugadores que repiten. Entonces el equipo no tiene cuerpo, la plantilla no tiene cuerpo. Solo está Mario y Luan. Y Luan no está por lesión. Y Mario no está atravesando una situación personal que esté totalmente concentrado. Esa es la realidad, ¿no? Y eso es el equipo se está viendo condicionado. A partir de ahí, lo dije también, ¿no? El máximo responsable soy yo y tengo que hacer de que el equipo cambie chip y lo va a cambiar. ¿Vamos a ganar o perder? Ya eso entra en otros factores. Pero que vamos a cambiar el chip, seguro. Partido de Peñíscola, ya te aseguro que no lo vamos a hacer allí.
Es que precisamente ya te lo aseguro. El presidente ha dicho ahora que lo ha dado por hecho que Ribillo se va. Entonces, ¿eso cómo lo puedes manejar el vestuario con él?
Mira, Sebastián, creo que en los últimos 4 años a esta altura se me iban 7, ya lo sabíamos. Entonces, eso es el pan mío de cada día, de cada temporada. Así que, Ribillo, si juega a su máximo nivel y rinde, jugará. Y si no está a su máximo nivel, pues no jugará. Pero eso es, tenga contrato o no tenga contrato. Al final, nosotros lo que me interesa es el rendimiento dentro de la pista, no el contrato en sí. Evidentemente, en caso de igualdad, el jugador que va a continuar con nosotros y que va a seguir siendo partícipe, ¿no?, del proyecto del club, pues siempre está un pasito por delante, pero si él está a su máximo nivel y nos ayuda, pues va a jugar. Si sale, pues a partir del 30 de junio, pues desearle toda suerte del mundo. pero el único inconveniente que va a ser para jugar o no jugar es su rendimiento, no es si sale o no sale.
El rendimiento del equipo es también un aspecto físico, porque el presidente habla incluso de jugadores pasados de peso.
Y hace 10 días también, ¿no? O han cogido peso los últimos 10 días. hay jugadores pasados de peso, bueno, pero sí, hay algunos que pueden estar fuera de peso, pero no es concreto. Yo voy más allá. El rendimiento del equipo es malo porque el otro día no se juega al nivel de intensidad que se tiene que jugar, ¿no? Evidentemente, que haya jugadores pasados de peso, pues una responsabilidad individual y a la vez, ¿no? También se traslada a lo nuestro colectivo, pero hace 15 días también. Y en la Supercopa de España seguían estando también mal de peso, ¿no? Es una cosa de ahora. Tenemos que ponerle solución, pero ahora mismo lo que tenemos que centrarnos es lo que tenemos dentro de 3 dies.
I esperen que li posin solucions, eh? Divendres, primer partit d'aquesta Copa d'Espanya per a Palma Futsal. Primera eliminatòria, quart de final. Veurem si són capaços de superar-la i així, a poc, veurem si podem arribar a la final i guanyar-la. La 1:49, això és Esport 3, a IB3 Ràdio. I aquest passat cap de setmana, la regatista Marta Cardona, que va participar en la selecció espanyola, va aconseguir la medalla de bronze juntament amb el seu company d'equip Jordi Chamar, a l'europeu de la classe 470 mixta disputat a Vilamoura, a Portugal. Un nou èxit de la mallorquina, que continua el seu progrés. Xisco Ribas ha parlat amb ella.
Bon dia, Marta.
Bon dia, com va?
Primer de tot, enhorabona per aquest nou metall, que no és ni més ni manco que un bronze a l'europeu de 470 amics. T'imagino que estaràs molt contenta i orgullosa, no?
Sí, moltíssimes gràcies. Estic molt content. I bé, al final, una medalla sempre és bo, no? Anem amb l'objectiu de tornar a revalidar el títol. No està possible, però bé, una medalla a una classe olímpica, amb una flota, amb un nivell tan alt, sempre és bona i en el final hem donat el millor de nosaltres i estem molt contents amb aquest bronze i per més.
Això t'anava a demanar, que no heu pogut revalidar el títol, però bé, heu aconseguit una altra medalla. Quin sabor vos ha deixat aquest bronze després de l'or aconseguit a l'anterior edició?
Bé, la veritat és que no ha estat una setmana gens fàcil. Hem tingut unes condicions bastant difícils, tant com físicament com estratègicament. Vàrem tenir la majoria de dies unes condicions de remar amb Òscar, com deien nosaltres, que havíem d'estar remant bastant a la senyida, que jo no estava molt acostumada, i bé, també vàrem tenir cada dia direcció diferent de vent molt oscil·lants, i tenir que estar molt atents. Així que bé, vàrem tenir una setmana bastant dura en el final. No vàrem poder revelar el títol, però crec que tant tècnicament i tal hem vist un gran avanç respecte a la temporada anterior i nos duim pues, aquestes coses bones que hem pogut treure i també pues, les coses dolentes per millorar per el Mundial de Pau, que està planificat a l'agost, que allà sí que també volem revelar el títol mundial. I també un balanç positiu de fer una bona medal Reis, una bona final, que en el final allà és quan se juga tot, amb la pressió i tot, que se'n seien sol fallar, que nosaltres vam tenir un molt bon final i bé, anàvem amb bones sensacions i sempre per més.
I doncs, aquesta edició, diries que és el clima que ha marcat la diferència tal vegada respecte l'any passat?
Bé, a part d'això també, que varen ser bastantes, bé, va ser unes condicions bastant determinants, varen tenir, no ens sentíem molt còmodes en la velocitat ensenyida, respecte a l'any passat, i hem sofrit un poc a la senyida. Entonces sempre anàvem allà remuntant posicions i això per quedar primer pues, és bastant complicat. Però bé, així hem tingut una prova a principi de temporada i crec que podrem millorar per al resta de la temporada.
Sí, sí, és que en aquest europeu hi havia bastant de nivell, però bé, sempre ho ha estat, al llarg de la setmana, ara ho està sempre allà dalt, amb bones posicions, no? I al final, mira, ho ha aconseguit un podi, que no és res, no és cap tonteria, vull dir.
Sí, la veritat és que bé, és vera que al llarg de tota la setmana ens havíem mantingut 3-5 primers, i hem tingut regates molt bones també, hem fet han estat arribats molt juntes, han tingut pues bé, bones competicions tant amb els italians com amb els anglesos, i també pues, un aprenentatge que no s'enduïm, i també estem molt contents, no? De després d'una llarga pretemporada, que se nota molt que el nivell de la flota ha pujat, pues, de tornar a competir, de tornar a estar allà i disfrutar, no? Que al final és el que més nos agrada, competir, i duem molt de temps sense fer-ho i amb moltes ganes de ara pues, seguir aquesta temporada que serà llarga, d'anar en competició i competició i anar millorant aquestes coses.
I d'ara que has parlat de competir, no?, i de disfrutar, aquest és el segon medall europeu aconseguit amb el teu company, en Jordi Chamà, del Reial Club Nàutic de Barcelona. Què tal et va competir amb el teu company?
Bé, és veritat que molt bé, no? Al final, és veure que hem duit molt d'anys i té molta experiència, però crec que hem fet molt bona parella. Ens agrada molt, molt competir els dos. Tenim les coses molt clares i bé, al final tenim una actitud molt parescuda, anem per totes les regates i crec que hem format una molt bona parella i bé, també la seva experiència en els campionats i les meves ganes de donar-ho tot. Hem format, pues això, les regates, una bona combinació i crec que s'està notant a la flota.
I bé, ara que hem parlat del teu company, també te volia demanar ara quin és el següent, sé que m'ho has comentat, però t'ho vull tornar a demanar, quin és el següent repte que teniu tots dos, com ho planificau, com ho estàveu preparant i quin és exactament el repte?
Bé, ara tenim el Trofeu Princesa Sofia en dues setmanes, que bé, també és important perquè és una, bé, com una Copa del Món, però al final no ens volem centrar en guany. El gran objectiu serà el Mundial, que el tenim, si tot va bé, a l'agost en el Japó, que encara no està molt confirmat, està a l'aire per problemes amb les guerres, per poder dur els barcos cap allà, no? Com els containers, pues bé, al principi estava tot molt clar, però ara la guerra no sabrem si poden passar per allà, però per ara se manté. I res, pues, tenim dues Copes del Món abans d'aquest Mundial, el Trofeu Princesa Sofia ara aquí a casa, a Serenal, que té moltes ganes, i després bon, anirem directe de Setmana Francesa a Lleres, que també és com a Sofia, una altra Copa del Món, i després ja només ens quedaria el Mundial, que també que serà que és com el nostre campionat per un gran objectiu, i també dic que aquest estiu pues, anirem a Los Angeles a provar el camp de regates, que també serà molt important, perquè al final tot això, aquests objectius a curt plaç és per un objectiu a llarg plaç, que es pot aconseguir una, pues, anar primer en el joc classificat per el Jocs Olímpics de Los Angeles i ciclificant, pues, tenim ganes d'aconseguir una medalla per a Espanya i anar aquest estiu allà a provar el camp de regates, conèixer el puesto, pues, també és un punt molt important per nosaltres en aquesta campanya.
Mare meva, no aturareu, eh?
No, la veritat és que bé, en aquest esport, sí. Tant per lo bo, per lo dolent, pues, estem molt de temps fora de casa, estem per molt de països, i sí, al final és un estil de vida, a nosaltres ens encanta, estem molt acostumats a agradar molt, i tenir la sort que ben, al final, també és com la nostra feina, no?
I que vol va bé, que és important.
Que la nostra oficina seria ja a mig de la mà, i que no va bé, ho disfrutam, i ojalà segueixi així molt l'any més.
I Marta, res, ja ara, per tancar ja com a curiositat, te volia demanar si tens algun ritual o rutina abans d'una regata important.
Bé, la veritat és que no, tampoc tinc cap ritual ni rutina molt, molt establert, però bé, ara estic treballant molt des de matí, sobretot en la mobilitat, en l'afició, que bé, era algo que no venia treballant quan era juvenil i que tenia molt per davant, i bé, els de matí sempre m'aprenc mitja horeta per fer mobilitat, ja sigui tot sol, o si tens la sort de cap a un venir a l'afició com ara en el campionat, pues, amb ella, i crec que és molt important pues, també per preparar el cos, no?, a la competició, per poder aguantar tota la setmana. I bé, després, com a rutina així, els de matins, pues, després van anar amb tots junts, amb la previsió del meteo, que és un altre punt molt important per nosaltres, i ja pues, van anar de casa connectats amb el cap, tant per el meteo com ja amb el cos activat i res en el club. Pues lo único que yo pues me pongo música pues mis AirPods por estar concentrada en lo meu y me agrada estar bastant centrada en lo meu en el barco, no xerrar molta gent i ja anar, saigo a tope.
I quina música escoltes?
Bé, me sol posar sobretot música en anglès, aquestes motivadores de David Guetta i en aquest estil de pop i
per anar a tope,
pues,
eh?
Enxufada, saigo, sí.
I de res, Marta, enhorabona de nou per aquest bronze a l'europeu de 470 mixt i moltes gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort per els següents reptes.
A vosaltres, ha estat un plaer, moltes gràcies.
Doncs en David Guetta, acabam aquesta edició d'Esport 3 i li dedicam a Marta Cardona, la gran Marta, la gran regatista de les nostres illes. Bernat Nadal, el control tècnic, Marta Sampar ha estat a la producció, vos ha parlat Toni Fuster. Demà tornem amb més esports, però recordeu que a les 14:45, aquí a l'informatiu migdia d'IB3 Ràdio, també arribarà Marta Sampas amb més informació esportiva. Demà a l'Unicim, vos esperam amb Miqui Tous. Que vagi bé. Adeu, David Guetta.
Són les dues.